Bé, bon dia altra vegada. Continuem doncs, amb aquesta sessió matinal amb la presentació del volum 52 dels anals de l'Institut d'Estudis Gironins que correspon a l'any 2011 i que és una miscel·lània en homenatge a Gabriel Roure i Guïbas. Bé, quan ens vam plantejar el desig que teníem de fer un homenatge el professor, jo dic professor perquè havia estat professor meu, i el mossèn Gabriel Roure, doncs, tota la Junta doncs, va decidir que això era molt bona cosa i que seria una idea que calia portar a cap. No ens pensàvem que la resposta fos tan gran, no? Perquè ha sortit un volum que potser, vaja, no segur, que és el volum més gruixut que mai no hagi publicat els anals de l'Institut d'Estudis Gironins, amb més de 1.000 pàgines. Això vol dir que en fi, la gent ha respost molt bé, perquè mossèn Gabriel Roure era una persona molt i molt coneguda a Girona, molt i molt estimada, havia estat professor de molta i molta gent, a mi, per exemple, em va casar, no? I molta gent doncs, hi ha tingut més o menys molta relació. No? I no ens estranya doncs, que la resposta hagi estat tan gran. Bé, l'Institut ja fa anys que va fent aquests homenatges a persones doncs, que ens sembla que és interessant fer-los o que no, o a vegades per suplint el paper que haurien de fer per altres institucions, l'Institut doncs, fa aquests homenatges. En el seu moment va fer un primer homenatge a Santiago Sobrequés, després més tard, per exemple, va fer un homenatge a Jaume Marquès o a Pere de Palol o a Enric Mirambell. I ara l'últim és aquest homenatge a mossèn Gabriel Roure. Bé, per presentar aquests anals ha acceptat la petició que li varen fer el doctor Jaume de Puig i ell ens parlarà d'aquests anals que avui presentem.
En aquest segle XX, al final del segle XX, aquesta ciutat i diòcesi ha tingut dos arxivers, l'arxiver de la catedral mossèn Gabriel Roure i el de l'arxiu diocesà mossèn Josep Maria Marquès, excepcionals. Excepcionals perquè varen fer una cosa que fins a aquell moment ningú no havia pensat de fer, que era obrir amb generositat els arxius a la comunitat científica de Girona. Si penseu, per exemple, el que deia Millares Carlo, una vegada que va voler veure les butlles pontifícies, les butlles en papir que hi ha a la catedral, que li varen posar tota mena de dificultats, i ell diu que les va haver de veure de lluny, i amb una habitació que estava molt mal il·luminada, la diferència amb ara és que no té res a veure, sembla que no hi hagués arxiu. Això contrasta amb el fet que Villanueva i els autors de l'Espanya Sagrada varen ser molt ben acollits, varen ser molt ben tractats i varen trobar a Girona col·laboradors per fer les seves obres. No s'ha fet encara, potser no és possible de fer la història d'aquests arxius, però la impressió és que fins al segle XVIII l'Església, tant la diòcesi com la catedral, tenia una política del seu arxiu. Ho demostra un fet molt simple. La major part de les sèries de l'arxiu episcopal estan enquadernades al segle XVIII amb papers que porten filigranes de molins d'Olot. És a dir, vol dir que hi havia algú que es cuidava de posar ordre a la documentació i de conservar-la. A més, en una ciutat on cada vegada que hi havia un setge, i a partir del 1659 els francesos entren i surten com volen, s'havien d'agafar els arxius, posar-los en botes, treure'ls de la ciutat, posar-los en lloc segur i després tornar-los a instal·lar. Bé, al segle XIX, a partir de les guerres napoleòniques, de la contribució enorme que va haver de pagar el bisbe, o sigui, l'Església, i del 1835 desapareix la política eclesiàstica dels seus arxius. I jo crec que no s'ha recuperat ben bé fins que han aparegut mossèn Roure, Guïbas i en Josep Maria Marquès. Evidentment, jo no tinc de fer ara el retrat del que han fet, ja se'n parla en els anals, i sobretot perquè una intervenció d'aquest tipus només diríem les coses per summa càpita, i en canvi crec que en algun moment algú haurà de fer un estudi aprofundit sobre aquestes qüestions. Al final del segle XX, a Girona hi passa un fet enormement transcendental, que és l'avinguda dels estudis universitaris. Amb la tradició a darrere d'aquests estudis de Barcelona, que no és igual com començar una universitat ex nihilo, no? Començar-la de cap i de nou. Aleshores, una de les coses que evidentment s'havien de posar en marxa, havent-se instal·lat aquí una facultat de lletres, era la revitalització dels arxius. I els arxius estaven com estaven, però els dos arxivers, Gabriel Roure i Josep Maria Marquès, van tenir la intuïció que ells havien de viure, l'arxiu havia de viure en contacte íntim amb les recerques que vindrien des del món universitari. A més, mossèn Gabriel va ser professor i, per tant, des d'aquest punt de vista, en el mateix arxiu de la catedral hi ha traces de feines que ell feia fer a alumnes, com és, per exemple, la transcripció del cartoral de la sagristia major, que va fer una alumna, o la transcripció, no sé si total, del gran llibre verd de la catedral, que és un dels documents fonamentals d'aquest bisbat i ciutat de Girona. Un altre dels aspectes que va obrir totalment les portes és a la catalogació del fons de música, que en el seu temps es veurà la importància i no solament volumètrica, sinó qualitativa que té. Qualitativa, més aviat en el sentit diacrònic, és a dir, que és una continuïtat de segles de música a la catedral, i qualitativament això ja dependrà una mica dels gustos i de la capacitat d'interpretar el llegat musical que s'ha vehiculat a través de la catedral. De manera que en aquests moments, a més de dificultats i de penúries, a Girona hi ha quatre arxius que funcionen, que són el de protocols, el de la ciutat, el de la catedral i el diocesà. Funcionen i només cal anar-hi per veure que sempre hi ha gent que hi aprofita el temps i hi treballa. Aquest fet jo crec que és transcendental en molts aspectes. Primer, perquè feia pràcticament 200 anys que això s'havia acabat, que això s'havia estroncat i que el pobre investigador que volia estudiar coses de Girona, primer havia de fer una processó a casa d'aquest canonge, a casa d'aquest altre, i allà convèncer-los, no sé què, on anar al bisbe, és a dir, era un calvari, no? A més, s'havia endarrerit enormement, no només a Girona, sinó en tots els arxius eclesiàstics, la presentació, la publicació dels cartorals, de la documentació més antiga, que per això s'ha conservat en les institucions eclesiàstiques, perquè de tot el que hi ha aquí, el més vell és l'Església, no? Aleshores, hi havia fins i tot algun investigador d'aquests alemanys que passaven tant per aquí, s'encaixaven d'això, deien, aquí no publiqueu cartorals, i teniu unes meravelles per publicar. El primer que calia fer era obrir els arxius als investigadors, obrir-los sense cap mena de traves, vull dir, amb arxivers professionals, amb uns horaris completament normalitzats i que la gent pogués treballar a ple. Mossèn Roure, hi ha dos mossèn Roures, el meu amic mossèn Miquel, amb el qual he passat algunes de les estones més divertides de la meva joventut, i mossèn Gabriel. Mossèn Gabriel, als anys 80, i aleshores treballava a la Biblioteca de Catalunya, i li vaig anar a fer la proposta de que organitzéssim una catalogació sistemàtica que publicaria la Biblioteca de Catalunya de tots els manuscrits dels fons eclesiàstics, catedrals, biblioteques especialitzades, la Biblioteca Episcopal de Barcelona, fonamentalment, etc. I ell va acollir la idea amb un gran entusiasme, vaig parlar també amb el doctor Martí Bonet. Després vaig ser succeït per un erudit que això no li va interessar, perquè, estranyament, en aquest país ens hem posat d'acord que els manuscrits no s'han de catalogar, perquè així estem tots molt més tranquils, no? En canvi, ell va veure de seguida que això era una cosa que interessava a la catedral, interessava a Girona i interessava al conjunt de tot Catalunya. En aquella època, alguns, molts de vosaltres, els que sou aquí, recordareu que pensàvem en la conveniència de fer un sol arxiu a Girona ajuntant els quatre arxius. I el doctor Mirambell, si fos aquí, recordaria que abans de fer les obres que es varen fer aquí a Sant Josep, va preguntar reiteradament als uns i als altres, bueno, aquests arxius vindran o no vindran? Perquè segons el que en dieu, posarem més metres d'estanteries o no. O sigui, aquesta era una idea absolutament viva. Bé, això no es va poder fer. I un altre que es brindin les causes, no? Suposo que hi ha hagut un intent... bueno, ja sabeu que va córrer per aquest país un conseller de la Generalitat, un conseller de Cultura de la Generalitat, que volia anar a nacionalitzar museus i biblioteques. I, esclar, això segurament va espantar la gent, perquè això feia una mica de... En fi, no semblava una bona targeta de presentació. Com sigui, en aquests moments tenim els dos arxius civils en ple funcionament i ja sabeu, molts de vosaltres sabeu, que els arxius eclesiàstics, és a dir, catedral, Sant Feliu, diocesà i parroquials, se'n van tots al seminari i constituiran una unitat arxivística, jo crec que molt potent, de gran qualitat, i encara que siguin arxius eclesiàstics, i per lo poc que jo hi he treballat, us puc dir que està ple, ple, ple de matèria civil. I si algú vol estudiar la història d'aquestes comarques i d'aquesta ciutat i no passa per aquest arxiu, doncs bé, haurà de passar un altre. No? Perquè la densitat de documentació és enorme. Aquí, en aquests anals, hi ha un article que han fet els arxivers de la ciutat sobre el fons eclesiàstic que, per atzar, ha anat a petar a l'arxiu de la ciutat de Girona. Jo vaig treballar uns anys en un petit fons que hi ha del convent de Sant Domènec. Hi ha moltes coses. I són esparses, eh? És a dir, restes de documentació. Però, per exemple, hi ha una agenda dels sermons que predicaven els frares a final del segle XIV i començaments del segle XV. L'agenda consistia que, com que ells eren predicadors, ja hi havia una agenda que deia fulano se'n va a predicar a tal banda, mangano se'n va aquí, allà, aquest se n'ha anat a Banyoles i s'ha mort pel camí, aquest ha anat aquí, és una agenda. Arribes fins a tenir aquest tipus de documentacions. Aquesta documentació en aquests moments és municipal, no? Però és igual. Allà hi surt l'Aimeric, i surten tots aquests, el Ginebreda, i tots aquests noms famosos de l'Orde Dominicana, doncs estan allà a l'agenda quan feien el seu ofici de predicadors. Un dia anava aquí, un dia anava allà. Si ve l'inquisidor, s'acabaven tots els sermons i tots a sentir l'inquisidor. Tota la ciutat i tots, i no hi havia cap més predicació que aquell. Bé, són petits flaixos sobre la vida de l'edat mitjana, de la qual aquesta ciutat n'és tan rica que es comprèn molt bé que la gent no s'hi hagi volgut ficar perquè la feinada és immensa. Pel que fa a aquests anals, que són fets en honor i en memòria de mossèn Roure, jo crec, president, que heu fet molt bé de prendre vosaltres l'iniciativa d'aquest homenatge. Ja sabem, després de 30 anys, quina és la sensibilitat de les forces constituïdes. Tenen altres urgències, tenen altres feines, i algú ha de conservar la memòria. És evident que l'alcalde, el president, el conseller aquí tenen molta feina i l'han de fer i la faran. Però la memòria l'hem de conservar els que podem. I en aquest cas l'Institut està per això. Fins i tot tenint en compte la fundació d'aquest institut, per què va venir, però també tenint en compte qui i què succeïa, que hi havia hagut abans en el temps, l'Institut d'Estudis Catalans és el depositari de la memòria d'aquestes parts, d'aquesta part de Catalunya. Digueu-ne bisbat, digueu-ne comarques, digueu-ne demarcació, digueu-ne el que vulgueu, digueu-ne vegueria, el que sigui. Crec que ho fem molt ben fet i espero que continueu. I fixeu-vos, l'èxit és total. Si haguéssiu dit, no, en farem un altre volum, també tindríeu col·laboracions. Per què? Perquè aquesta Girona i aquests anals és completament diferent del que havíem vist mai als nostres ulls en aquesta ciutat. Aquí tenim el volum 52. Penseu en el 1. Penseu en el volum 1 dels anals. Què hi havia? I què hi ha ara? La diferència és de la nit al dia. I ho dic amb molt de gust. Tenint en compte que en els primers volums dels anals hi col·laboraven gent com els Carreras Artau, com el Joan Desfinca, que no eren pas aficionats. No? Però jo diria que l'esperit era completament un altre. Em recordo de quan hi va haver la crisi, la, diguem-ne, crisi dels anals en temps de Narcís de Palol, de Miquel de Palol, quan no se sabia què s'havia de fer, hi va haver allò una sèrie de moviments que es farà amb els anals, que no, és a dir, la successió del senyor Batlle. Crec que el resultat ha estat esplèndid. Per què? Perquè els anals han continuat, en aquests moments ja hi ha tres generacions, es poden comptabilitzar tres generacions de col·laboradors dels anals i diria que el nivell mig dels anals ha anat pujant. No és que els anals, ara jo no faig l'apologia dels anals, perquè tota obra científica i d'esforç humà té els seus pros i els seus contres, té els seus punts forts i té les seves febleses, com és natural. Però el que cal valorar és que des que surt el primer volum fins ara són 52, per tant són 52 esforços molt treballats i a més a més jo crec que es nota en llegir-ho, jo el llegeixo cada any tot, perquè després en tinc de fer resums, no? I per tant me'l tinc de llegir tot i és aquest i d'altres són els meus únics llibres de capçalera. De manera que m'he donat un ignorant, no sé res de literatura ni res, i només em dedico a llegir els vostres articles. No? I per tant, imagineu-vos quin cap tinc, no? Com un tabal. Aleshores, jo diria que aquestes publicacions, la publicació dels anals i tot el que hi ha a l'entorn, evidentment, la universitat, està donant un nivell molt satisfactori. A més, he esmentat el primer volum dels anals, perquè aleshores, qui podia escriure els anals? Quatre gats. Quatre gats. És veritat que aquests gats en sabien molt, no? Però eren quatre gats. En canvi, avui dia, escriu en els anals l'estudiant, el professor, gent que estan a dintre d'una professió intel·lectual, que estan motivats, evidentment, no hi escriu tots els estudiants ni tots els professors, però hi escriuen els que tenen alguna cosa a dir. Jo sempre he cregut que el que no diu res no és perquè sàpiga moltes coses, és que no té res a dir. No? Hi ha gent que escriu, hi ha gent que no escriu. Hi ha gent que sap escriure, hi ha gent que el motiva, hi ha gent que no. Per tant, això és igual. Però els resultats que van sortint i que marquen diverses generacions, el pòsit que fa els anals, és extraordinari, a la meva manera de veure. Quan es va publicar el primer índex de tots els articles, no sé si eren els 30 o els 40 anys, dels anals, no? Que va fer en Josep Maria Marquès, justament. Clar, llegeixes allò i dius, cratsos, Déu-n'hi-do. Quan ho veus tot així, amb una successió diacrònica ràpida, que no els hagis de passar volum per volum, dius, caram, aquí s'hi toquen moltes i moltíssimes coses. I en els volums, que encara no estan indexats, jo crec que ja donaria ara per fer un altre índex, molt més voluminós que el primer, perquè s'han publicat moltes més coses. Per tant, i què us diré? No? Jo me l'he passat molt bé llegint tot això d'aquí, perquè sempre t'enteres de coses. Però fixeu-vos, deixeu-me dir només una cosa per la part que fa, pel que fa referència a l'arqueologia i a l'antiguitat tardana o no tan tardana. No? Girona té una escola d'arqueòlegs formidable. Si la comprem amb la resta de la Catalunya, és formidable. Jo diria que mutatis mutandis i comprant el pes de les coses és millor la de Girona que la de Barcelona, tot i que no els hi falten elements per ser forts. Però aquí s'ha treballat a nivell... El coneixement que avui dia es té de la Girona romana, de la Girona carolíngia, i en aquí hi ha un article en el qual aprenem que la vella porta del castell de Gironina és una porta d'època tetràrquica traslladada allà en temps dels carolingis, bueno, que em dius, ostres, això és fantàstic. Això és fantàstic per nosaltres, per saber-ho, i és fantàstic per dir-ho a les guies de turisme, que els hi vagin dient, mira, això és d'època tetràrquica, però ho varen posar aquí. És a dir, estàs donant forma a la ciutat, estàs explicant, t'estàs apoderant de la ciutat, del que ha estat la ciutat, amb tots els elements que resten. Evidentment, se n'han perdut una gran quantitat, però els que resten s'estudien bé. Es diu, això era la porta. I a més, diuen com era i com estava posat. Fantàstic. Però a mi no m'estranya. A mi no m'estranya perquè l'he seguit molt, o l'he seguit bastant, aquest el moviment de les coses arqueològiques, tot i que jo d'arqueologia absolutament res, de res, de res, però et dones compte que aquí es treballa amb uns... I a més, hi ha hagut l'acumulació d'escoles, no? Des de l'època del senyor Oliva, o del vell, el magro, no? Fins a avui hi ha hagut un canvi absolutament qualitatiu, crec jo, en la metodologia i sobretot en les preguntes, en els interessos. Què ens interessa saber? Què volem saber? I cap on hem de preguntar i com ho hem de fer-ho? Que abans l'arqueologia era més una cosa ocasional. Era una cosa de, ah, ha sortit això, anem a veure, no? En canvi, ara no. Aquí es va a buscar com era la ciutat en aquest moment, la planta fundacional, etc. Jo crec que això, poques ciutats ho poden ensenyar, algunes també, n'hi ha algunes, perquè és evident que l'arqueologia alemanya, per exemple, d'unes certes èpoques, va ser molt forta i molt bona, no? Jo crec que, d'alguna manera, nosaltres, en aquests moments, aquí a Girona, es pot presentar una panoràmica d'aquesta ciència i d'aquests estudis que no haurien de... És a dir, que ens posen al nivell que han estat els grans estudis arqueològics dels alemanys i dels francesos. Clar, els alemanys i els francesos, a més, han anat a desenterrar l'altar de Pèrgam, i han anat a Egipte, i han anat a l'Acròpolis, i s'han dut les pedres, cosa que nosaltres només la vam guardar perquè hi poguessin anar-hi ells a depredar. No? Però, en fi, ara això deixem-ho córrer. M'ha cridat bastant l'atenció que pràcticament tots els col·laboradors d'aquí o són de Girona o són gironins o estan vinculats a la docència de Girona. Això és el que li dona força en aquests anals. No ha d'anar a buscar ningú de fora perquè el prestigin, sinó que el seu prestigi és el del treball de la gent d'aquí. I una altra característica que té aquest volum i que a mi d'entrada m'ha frapat una mica és que és un volum on hi ha de tot. Des de la prehistòria fins a biografies, fins a la biografia d'en Massana. Massana, que era un maqui, un guerriller, no? Bueno, és molt diferent sapiguer-ho o no sapiguer-ho. Una de les coses que... Alguns dels articles que hi ha aquí, per exemple, els dels carlins, no? El d'aquest clero carlinàs que hi havia per aquí, a mi m'ha fet... En fi, m'ha agradat molt de veure com... Primer, que hi ha algú que s'interessi, perquè despreciar és molt fàcil, i després que descriguin, és a dir, que aportin documentació i que es miri, aquest senyor era així, per això, i feia això, 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 altre, i els altres deien això, això, o això, altre d'ell. Hi ha una biografia, també, que ha fet en Clara, Clària Resplandis, de mossèn Dorca. Jo no l'havia vist mai, em sembla que no l'havia vist mai, el podia haver vist. Però sempre havia sentit a parlar, el meu pare era mestre, com voleu que no hagués sentit a parlar, no? I m'ha frapat, no que fos de Falange, no que fos de Falange, sinó que impedís que en els col·legis s'ensenyés la ideologia falangista, com l'acusa Maso Mendo en un dels documents que estan aquí transcrits. Perquè això és una cosa que ens hem d'acostumar. Aquest país és molt complex. La gent es fa de Falange i després impedeix que a les escoles s'hi imparteixi la ideologia falangista. El Massana és un noi que fa la primera comunió i tot això i així, i després va a fotre tiros i és un guerriller. Recordeu que en Vicenç i Vives havia dedicat tot un capítol de la notícia de Catalunya a la revolució catalana, que vol dir a les guerres civils catalanes. Aquest és un país que s'ha d'explicar tal com és, amb la seva complexitat, amb tota la seva complexitat. El carlí, que és carlí i que està al costat d'un altre, que és una bona persona, un capellà caritatiu, però l'altre és carlí i és un carlinàs, no? I que si un és liberal, doncs que se'n cuidi un altre. Són coses molt dures, no? I això ha passat molt. I jo crec que una interpretació molt ideologitzada, en el sentit que sigui, de la història de Catalunya, sempre farà perdre aquesta complexitat, que és un dels nostres enigmes, i jo crec, i si no hi esteu d'acord, em sonarà molt bé, que és una de les claus de la supervivència de Catalunya. És a dir, sempre podem... Som tan contradictoris que podem estar perfectament en dos registres. Podem ser de la falange i després impedir que aquesta ideologia es programi. Podem ser catalans i dir, no, el carnet vostè és espanyol, sí, home, sí, és igual, però... Aquesta és una cosa complexa que segurament la història ens ha fet així i que en publicacions d'aquest tipus que s'estudien les coses concretes a base de documentació i sense fer-ne interpretacions a priori, allò de veure la vida de color verd, de color blau o del color que sigui. No, aquest senyor és així. Aquest era un capellà i era contradictori. Després trobarem un altre que era una altra cosa i també era contradictori. Quants burgesos hi ha hagut que eren revolucionaris catalanistes, però que després socialment eren d'una altra manera? Va, això és la manera de ser d'aquest país, o una de les maneres en què aquest país es mostra com és. No totes, evidentment. Però aquesta n'és una, segur que n'és una. Perquè, fixeu-vos, aquest volum dels Annals està ple d'articles interessantíssims sobre història de l'art. Identificació de peces. No? Aquest retaule, aquesta peça que és aquí, resulta que era de Santa Caterina. O aquest era d'aquí, o aquest era d'allà. Això ho permet de reconstruir l'estudi de les fonts, l'estudi dels encàrrecs que es fan en els d'allòs, i després, quan veus una cosa, dius, això era això. Molt bé, i en farem molts d'articles d'aquests, en sortiran molts. Després vas a veure les coses i han desaparegut. Les coses han desaparegut. I els hem fet desaparèixer nosaltres, no els que som aquí, evidentment, però nosaltres, en un moment determinat, hem cregut que tot allò s'havia de fer desaparèixer. Som enormement contradictoris. Hem fet grans coses i després les hem destruïdes. Bé, això a mi em fa pensar molt. Em fa pensar, fins i tot potser em fa pensar coses que no hauria de pensar, coses que potser són només fantasies o idees poc madures, però si penseu 5 minuts en sèrio en totes aquestes qüestions, la pervivència del fet català s'ha de deure a uns mecanismes psicològics una mica complexes. I si no, doncs no sé per què no ens en sortim més, no? Aleshores, per mi, l'estudi de les coses tal com són i després, amb les perspectives de saber això que hi havia, ara no hi és, això ha anat així. Això ens pot donar, sobretot de cara al futur, perquè ara estem en una època que ja veurem si no triomfa allò d'una segunda transició que consistiria en tirar a terra tot el que va fer la primera, no? Això ens ha de donar a nosaltres una certa moral. Els Annals, des d'aquest punt de vista, són fantàstics, no? Perquè aquesta moral la veus com s'expressa, és a dir, la veus que treballa. La gent creu en les coses que fan. Les temàtiques que hi ha en aquest volum, ja us dic, tenem des de la prehistòria fins a Massana. Passem per tota la història de l'art de l'època barroca, passem per alguns articles d'interès arxivístic que vosaltres ja en parleu, però sobretot, comencem a saber moltes coses. Ara sabem qui feia les escales de la catedral. És a dir, no perquè ho digui aquest article, sinó que això ja s'havia dit en un altre... Però es diu, aquest senyor, a més, va fer això... Estem posant nom a les coses i aquesta ciutat, que per mi, quan jo era jove, era anònima, perquè qui havia fet la catedral? Ni idea. Com s'havia fet? Ni idea. Ara vas a la catedral i dius, mira, això era la catedral romànica, això era la ciutat romana, això era la catedral romànica, això era la catedral al segle XVI, això és la catedral romana. Almenys això ja ho hem aclarit, no? I se sap ben bé com ha estat. Ara comencen a sortir els noms dels qui les feien. Els artistes que han vingut aquí, que se sap que han passat aquí i no sabem ni què han fet o si han fet alguna cosa, ha desaparegut. Artistes que venen una mica de tot arreu. La nòmina que hi ha en aquests moments i que si mai es despullaven aquests darrers anals a partir de l'últim índex, la nòmina d'artistes que ara tenen nom i almenys i una incipient biografia o una molt densa biografia com algunes de les que sonen aquí en aquests anals, home, això està donant color, està donant forma, està donant cara i ulls a la ciutat. I no només a la ciutat, sinó documentació d'aquí o d'allà es relaciona doncs, l'obra d'un artista que treballava aquí i que després treballava a les parts de Tarragona o en altres llocs o que venien de l'Aragó, etc. Crec que la panoràmica cada vegada és més densa. I tornaré a fer una referència ara al primer volum dels Annals. Aquell primer volum semblava, si llegit després d'haver tingut a les mans aquest, semblava que tot voltava entorn d'una Girona, que hi havia hagut uns senyors allà que apareixien, un frare, un no sé què, unes constitucions, unes cosetes, però en canvi avui dia tot això s'ha poblat enormement, s'ha moblat i quan vas per Girona saps cada vegada on ets. Dic, ara estic passant per sota de la Via Augusta. No, ara estic passant per l'ampliació que es fa al segle XIV. Ara passo per una construcció que va fer el senyor Agullana amb uns plets terribles amb la ciutat. Hem guanyat enormement en coneixement de Girona. Els que sou joves no teniu idea del que era aquesta ciutat als anys 50. És a dir, de la beateria i de la boberia que hi havia en aquesta ciutat. I tot el fet venia que aquí el més que teníem era un institut i un seminari. I encara el seminari funcionava prou bé com a seminari. No és que fos el millor seminari del món, però funcionava. Clar, en aquests moments aquella ciutat ha desaparegut. S'ha fos. Ja només en queda el record. I ara tenim una ciutat molt més complexa, una ciutat molt més difícil, però una ciutat molt més rica en tots els aspectes. I jo diria que les perspectives són que aquesta riquesa augmenti en la mesura que siguem capaços de treballar. Jo crec que el diner és important. De diner públic sempre n'hi ha, fins quan hi ha crisi, sempre n'hi ha, perquè aquesta és una empresa que no té mai fallida possible, però que l'important és el treball, l'orientació del treball que ve de la universitat, les preguntes que és capaç de fer-se l'investigador. Evidentment que hi ha d'haver alguns organismes, com són els arxius, com són els museus, com són les biblioteques, que han de fornir els elements, han d'aportar els elements, han de facilitar l'accés als elements, i jo crec que en aquest aspecte Girona està ben proveïda i, en tot cas, els anys a venir encara hi guanyarà. Però el que seria imperdonable és que féssim una davallada. Recordeu, lo difícil que va ser tornar a crear a Girona un ambient com el que hi havia hagut en temps de la primera revista de Gerona. Quan es va morir l'Enric Claudi Girbal, es va acabar la revista i es va acabar l'ambient. No? En aquests moments teníem la sort, i els anals ho demostren, que una cosa com els anals ja no depenia ni del senyor Batlle, ni del senyor Miquel de Palol, ni en aquests moments del senyor Soler. Els anals té la seva vida, la té assegurada, i jo crec que la té, és a dir, que serà, que ja no vull pensar en què això s'estroncarà, al contrari, això anirà augmentant, crec que la universitat i institucions afins, és a dir, els arxius, les biblioteques, aportaran cada vegada més materials pels annals i que continuarem disfrutant en el futur de volums com aquest. I no tingueu por de fer de cada any un així, perquè és possible de fer-ho, ja ho heu vist, no? No és tan difícil, no és tan difícil de fer. I de material, n'hi ha molt més que un foc d'encremaria. Jo sempre he tingut una recança de no haver-me enfonsat a l'arxiu de la Corona d'Aragó, que és dels rics que hi ha a Barcelona, i passar-me allà la vida picant pedra. No? Però, com que he vingut a petar els arxius eclesiàstics de Girona, us dic que, avui dia us dic que no en canviaria per res. No en canviaria per res. Perquè bé, són modestos, els arxius de Girona, en el seu conjunt són modestos, però en podem treure molt de petroli. I permeteu-me que parli així una mica vulgarment. A Girona tenim una de les bíblies més excepcionals del segle XIII que s'han escrit i il·luminat mai. No? Això ho hem sapigut després que aquesta bíblia l'hagin demanat els de Bolonya, que aquesta bíblia era bolonyesa, per exposar-la allà, i ara només es parla del maestro de la Bíblia di Girona, no? Que és el sursum corda. No? Tenim, i sobretot, hi ha una gran col·lecció de manuscrits moderns que interessen enormement en la història moderna d'aquest país. Només per fer un tast d'això, us explicaré una petita troballa en un manuscrit modern, en un manuscrit del segle XVIII. Resulta que arriba Felip II, arriba Felip V a Catalunya i en el bisbat de Girona destitueix, millor dic, anem per ordre, s'apodera del dret de patronat de tots els beneficis eclesiàstics. Amb la qual té a la mà l'instrument per represaliar tots els que havien pres les armes contra ell. Primera notícia, el clero va prendre les armes contra Felip V. Segona notícia, eren tots. Tots. Tot el clero es va posar, va prendre les armes, en un moment o altre, de la guerra de successió, contra Felip V. Aleshores, Felip V arriba i diu, el patronat dels beneficis eclesiàstics és meu. I, per tant, no confereix beneficis. Amb la qual obliga una sèrie de clergues a morir-se de fam, és a dir, a no obtenir accés als beneficis. Molt bé. Què fa l'Església? El rei no proveeix els beneficis? Molt bé. L'Església llegeix el dret canònic i diu, ah, si aquest senyor que té l'obligació de proveir els beneficis no els produeix, aleshores es dona el cas del ius devolutum. Si aquest senyor que ha de fer això no ho fa, doncs ho farà el papa. I escriuen al papa, miri, el rei no proveeix els beneficis. Per tant, estem en una situació de ius devolutum, vostè proveeixi els beneficis. I el papa, exactament, proveeix els beneficis. Com que són de provisió papal per ius devolutum, és a dir, si vostè no fa la seva obligació, ho fa el suplent, que en aquest cas és el papa i no és pas un suplent qualsevol, aleshores, quan arriben aquí a les provisions del benefici, perquè el rei no pugui el dia que un clergue vol canviar de benefici així, intervenir i parar el procés, aleshores fan un invent d'aquells que té l'Església sempre en el calaix. No? Converteixen els beneficis en personats. El personat és un tipus de benefici que de benefici no en té res. És a dir, eren uns diners que uns senyors posaven perquè aquell senyor de la seva família s'estigués allà, visqués d'aquells rèdits i fes els serveis que ells li demanaven. Ho he dit d'una manera molt grossera, no? Molt bé. A mitjan segle XVIII, el rei Borbó fa suprimir els personats. Això sempre s'ha interpretat com l'aplicació efectiva del que s'havia dit en el Concili de Trento. Res. Res. És una qüestió política. No sé si enteneu l'engranatge de... És a dir, sempre que s'ha parlat de la posició de l'Església a la guerra de successió, no s'ha aclarit mai res. S'han de veure què feia el clero. Aquesta informació de Girona diu que el clero de Girona, almenys, tothom, o pràcticament tothom quin devia ser apte, va prendre les armes. El qual vol dir que els que no prenien les armes ja estaven d'acord que els altres els prenguessin. Bé, l'acció del rei de retenir el patronat dels beneficis i aleshores es posa en funcionament aquesta trama, no? Perquè l'efecte de la disposició real quedi, sigui ineficaç. És un petit exemple, no? I això es troba doncs, en un d'aquests manuscrits que t'expliquen, hi ha les fórmules per fer enviar les peticions dels beneficis a la provisió papal i després per convertir-los en brots, és a dir, van organitzar exactament la resistència. I aleshores, a final de, a mitjan segle XVIII, el rei diu, aquests me l'han jugada. I aleshores, invocant els decrets del Concili de Trento que suprimien un cert tipus de beneficis, fa suprimir els forçats. Evidentment que en aquella època ja estem en una altra situació. Però la situació bèl·lica, la situació política, l'endemà del 1714, en aquest bisbat i pel que va a l'Església, és el que us he dit. El rei posa mà en tots els beneficis que s'han de prohibir de la diòcesi i la diòcesi li munta aquesta mesura amb la qual desvirtua la seva acció. Coses d'aquest tipus, tantes com vulgueu, agradables i desagradables, no? Sobre, per exemple, en aquests moments no hi ha gaire polèmica sobre qüestions de dret català. I no hi ha gaire pel que sigui, suposo que els juristes això ho explicarien molt bé. Tots aquests manuscrits moderns, que n'hi ha a tot arreu, n'hi ha a la Biblioteca de Catalunya, n'hi ha a la Universitària, n'hi ha al Seminari, n'hi ha a la Catedral, n'hi ha, suposo, a la Biblioteca de Girona. Hi ha moltes pràctiques jurídiques d'abans i després del 1714 on es veuen les diferències. I sobretot n'hi ha alguns en els quals s'hi recullen els resums de les sentències de la Real Audiència. Que aquí aquests volums són molt interessants perquè algú té idea de com era el dret processal a Catalunya? No dic el dret civil, això s'ha compilat. El dret processal, és a dir, la manera d'iniciar les accions jurídiques, de proseguir-les i d'arribar a la sentència. En els diversos tipus de casos, de cosa civil, de cosa criminal, etc. No. I no hi és perquè la novíssima compilació de final del 18 va suprimir tots els procediments que no se deien amb aquella compilació. I aquí, és a dir, la Real Audiència, durant tota l'edat moderna, crea jurisprudència, està creant jurisprudència, i els jutges se la citen de l'una a l'altra cada vegada que els jutges o els abogats, i tot això ha quedat recollit en aquests volums que ni s'han descrit ni s'han estudiat i que jo comprenc que no es descriguin i no s'estudin perquè és una feinada, és un esforç terrible, amb uns rendiments, diríem, una mica precaris. Però, en canvi, jo crec que donarien una imatge del nostre barroc com la donen i l'ha estat donant des de fa anys els annals pel que fa al seguiment dels moviments artístics i aquí ja hi comencen a haver-hi, han començat a sortir ja, i aquí n'hi ha algun de molt interessant, els estudis d'urbanística, d'urbanística moderna, sobretot del 18, que és la que s'hi té més accés, però no només, ja no diguem els estudis sobre fortaleses, és a dir, la poliorcètica, tot això. Això dona un gruix i dona un... Allò que en dèiem la cultura catalana, no es pot tancar amb un llibre que es digui història de la cultura catalana. És una cosa que tenim per fer, tenim els materials i és responsabilitat nostra de prosseguir-ho. Jo me l'he passada molt bé amb la lectura d'aquest llibre, sempre hi aprenc moltes i moltes coses i sobretot agraeixo molt a tots els que es dediquen a fer biografies, com la de l'arxiver de Girona, Lluís Busquets i Mollera, que ha fet el seu fill aquí present i que m'honora amb la seva amistat, perquè Catalunya en aquests moments és un melting pot de molta gent, de moltes coses, i amb el temps ja es veurà què en surt. Fixar la manera de ser de la gent, fixar com són o com han estat una sèrie de persones absolutament transcendents a la història de la ciutat, jo crec que és enriquir enormement el futur del ciutadà democràtic, del ciutadà lliure del nostre país. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
gràcies, Jaume, per aquestes paraules plenes d'estímuls i de suggerències. L'Institut procurarà fer anals, potser no tan gruixuts, perquè costen de pagar també, no? Però procurarem tirar endavant. És un goig per nosaltres també tenir entre nosaltres mossèn Miquel Roure, no? que ens ha volgut acompanyar en aquest acte. Ens ha fet molta il·lusió que hagi pogut venir. Moltes gràcies. I després també finalment dir que aquest congrés està posat dins del marc del centenari del naixement del professor Santiago Sobrequés i Vidal. El professor Santiago Sobrequés va ser un dels socis fundadors dels Anals, va ser un dels autors d'articles en els primers Anals, i en fi, encara que aquest any s'han fet ja moltes activitats, les jornades que es van fer a la universitat, l'exposició, la presentació de la biografia que ha escrit en Josep Clara i Resplandis, nosaltres ens hem volgut sumar en aquest centenari, no? per tot el deure que tenim envers Santiago Sobrequés. Per això hem demanat al seu fill, Jaume Sobrequés, que vingués en aquest acte i que ens digués unes paraules.
Bé, plantejat així, semblaria que les meves paraules han de ser estrictament protocolàries. No tinc ni edat ni temperament per fer discursos protocolaris. Per tant, no és protocolari que jo agraeixi a l'Institut d'Estudis Gironins que hagi volgut posar aquest congrés sota el nom i la vocació de Santiago Sobrequés. És un sentiment de gratitud sincer que jo tinc cap al president i cap als membres de la Junta. Però, naturalment, com que no vull fer un discurs protocolari, he de dir algunes coses, no? Bàsicament de discrepància notable amb algunes de les que acaba de dir el Jaume de Puig, no? I ho he de posar sota el nom i el patrocini i la vocació de Santiago Sobrequés. No és veritat que els anals de l'època franquista fossin uns anals de segona categoria. És evident que s'ha progressat extraordinàriament. I el pesant, el que jo no faré és, diríem, menys tenir el progrés extraordinari del qual aquests anals en són una mostra fefaent. Però realment, sobre què és, pertany a una generació, la generació de la postguerra, que va fer un esforç i una tasca excepcional, en valors absoluts, no relatius. L'obra de sobre què és com a historiador no és una obra que té un valor històric, com poden tenir els anàlisis de la Corona d'Aragó del Zurita o els anàlisis de Catalunya del Feliu de la Penya. Tenen un valor absolut. Moltes de les seves obres publicades, Jaume, en els anals de l'Institut d'Estudis Gironins d'aquesta època que tu una mica has, diríem, menys tingut, són estudis encara avui definitius. Els estudis de sobre què és? Sobre la societat gironina a la baixa edat mitjana. Sobre el cardenal Margarit gironí, però no gironí només, eh? Gironí, català i europeu. Personatge europeu. Els estudis sobre la Guerra Civil, sobre els grans comtes de Barcelona, sobre el compromís de Casp, fets a Girona i des de Girona, i amb molts d'ells publicats en primeres versions a Girona, són avui estudis absolutament vàlids, el qual no nega pas que la ciència històrica no hagi progressat en molts d'aquests àmbits que sobre què es va estudiar. Els treballs de l'Oliva sobre Empúries, sobre Ullastret, tota aquella generació pionera publicada en gran part als anals, es constitueixen encara avui, i s'ha progressat infinitament, la base per al coneixement de molts temes. En els anals hi va escriure Jaume Vicenç Vives. En els anals hi va escriure l'Ernest Lluch. I mira, Jaume, hi ha una cosa que tu no saps, però jo te la diré. El primer treball en català que es va publicar en els anals de l'Institut de Jura, el vaig publicar jo. I el segon, l'Ernest Lluc. Vale? Per tant, hi ha una generació, la generació del senyor Mirambell, afortunadament encara avui entre nosaltres, del senyor Oliva, del doctor Batlle, de mossèn Tomàs Noguer, de mossèn Marquès, d'en Pere de Palol, és a dir, hi ha una generació de gent que no els valorem perquè són gent d'una altra època que mereixen un respecte, perquè són la història. No. Són gent, és evident. Jo ja sé que sap el tapís de la creació, s'ha publicat una cosa recent, extraordinària. Però en Pere de Palol ja va fer un primer llibre sobre aquest tema i un primer treball que és valuós. I el mateix podríem dir de tants estudis sobre la guerra del francès. Jo sé que els estudis sobre la guerra del francès en els últims 15 anys a la Universitat de Girona s'han revolucionat, evidentment. Però en els anals de l'Institut d'Estudis Gironins d'aquells anys hi ha valuoses aportacions documentals i interpretatives sobre la guerra del francès a Girona, que evidentment hi ha una generació diferent. L'estudi del Vicenç sobre la Girona després de la pau de Ryswick és el que és, però és un estudi fet sobre base documental. En els anàlegs de Girona es van publicar treballs valuosíssims sobre la vida social, política, econòmica menys, aquella època no estava tan de moda. Per tant, jo crec que sobre què es encarna el millor d'aquella generació. No l'únic, perquè he citat alguns noms. I és evident que els arxius... Escolta, jo això ja ho sé, ja ho mateix tota la roda del món, que hi ha hagut un abans i un després en l'accés als arxius de Girona. Però escolta, en els arxius de Girona aquesta gent ja hi anaven. No era tan fàcil, i feia una fred que pelava, era difícil, però ja hi anaven. I en l'arxiu de protocols, el Cristian Guilleré, un francès que el Philip Bols va enviar aquí, que, pobre, que després ha publicat treballs importantíssims sobre Girona, perquè aquest noiet, quan va arribar aquí, venia a casa plorant. Senyor Sobrequins, és que no entenc res. L'arxiu de protocols. I el meu pare l'agafava, se l'emportava a l'arxiu de protocols i ja ve, llegeix. I després el Guilleré va ser un estudiós extraordinari. Però ja hi anaven els arxius de protocols. El senyor Mirambell i tanta gent. Era difícil. Hem millorat infinitíssimament els estudis de l'universitat. Escolta, jo sóc gironí tant com tu, i del Barça, però també dic, escolti, aquest no m'agrada i aquest no ho fa bé i n'hi ha un del Madrid que ho fa millor. No fotem bromes. Els estudis d'antiguitat a la ciutat de Girona són extraordinaris. La ciutat de Girona romana, tot el que vull. A Barcelona també, la gent del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona han fet estudis impressionants sobre la Barcelona romana. I escolteu, a Tarragona hi ha l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica que ha publicat 4 o 5 volums sobre l'àguer tarraconenses del poblament. Impressionants. Molt bé. El de Girona és extraordinari. Els avenços que hem fet d'aquesta ciutat, però hi ha altra gent a altres llocs que també treballa. Aquest era una mica el que jo volia dir, no? I volia encarnar-ho, perquè estem en aquest tema i toca, amb la figura de Santiago Sobrequés. Santiago Sobrequés, com Vicenç Vives, l'altre gran gironí, va exercir menys de gironí, va publicar, però com tanta d'aquella generació, són gent que han deixat una petjada extraordinària, que han deixat una obra de pes, que han deixat una obra que no té només un valor arqueològic, sinó que té un valor real. I nosaltres som hereus. La Universitat de Girona és hereva d'aquella generació, d'aquells que la van començar, Joan Reglà, un altre gironí, bé, empordanès, de Bàscara. Joan Reglà, un home pioner també en els estudis que van maldar perquè Girona pogués tenir una universitat. Per tant, hi ha una generació que no la podem oblidar i que l'entusiasme que jo comparteixo amb la millora extraordinària que han fet els estudis històrics des de la universitat, i no des de la universitat, a Girona, l'ampliació dels coneixements en èpoques diferents, això és un motiu d'orgull pels que som gironins, però que tampoc ens ha de cegar fins al punt de voler no reconèixer que hi ha hagut una generació, probablement el més universal com a català. Sap greu dir-ho perquè sembla que jo... És Santiago Sobrequés. Santiago Sobrequés és un home gironí. No es va moure de Girona mai. No va voler tenir mai una càtedra de Barcelona, ni en un institut ni a la universitat. I el Vicenç li deia, tu ets massa important per cremar-te a Girona. Eh? Et queda petit. No va voler fer mai. Però des de Girona va fer una obra d'abast català. I el volum 2 de la història social i econòmica d'Espanya i Amèrica, de volum espanyol, perquè va ser una síntesi sobre l'economia i la societat a la baixa edat mitjana, a la península, realment extraordinària. I aquesta, i el Vicenç Vives era gironí, va fer una vida a Barcelona, a Catalunya, a Espanya, a Europa. Aquesta generació també s'han de valorar, s'han d'estimar. I avui, en aquest acte d'avui, doncs jo crec que sobre què és el qual dediqueu aquest congrés, encarna d'alguna manera el millor d'una tradició històrica d'historiadors gironins de pes que es van moure en unes circumstàncies molt difícils políticament, econòmicament, en aquella Girona que ha pintat molt bé el Jaume de Puig, aquella Girona absurda, capellanesca, mal sentit de la paraula, carca, fosca, bruta, negra, tot el que vulgueu, repressiva. Evidentment, hi ha una sèrie de gent que van anar fent una tasca en el sentit del que avui ens ocupa. I per tant, gràcies, gràcies de debò per haver dedicat aquest congrés a Santiago Sobrequés, que és el meu pare, i per tant, que serveixin aquestes paraules també com homenatge, no amb ell tot sol, sinó a una generació que en un moment ben difícil van mantenir una petita flama que avui, Jaume té raó, hem convertit en un gran incendi. Gràcies.
Moltes gràcies, Jaume Sobrequés. Fi, en les més per aquest dematí. La tarda...
No li dono el torn de rèplica.
No sé si vol el torn de rèplica.
Estic completament d'acord amb tot el que has dit. Jo havia comprat el primer volum amb aquest, amb una certa intenció, sobretot perquè és evident que en Joan Nesfinca, el Carreras Artau, el teu pare i tots els que van escriure en aquella època van fer tot el que tu has dit, i és evident, i això no ho nega ningú, i si jo he donat la impressió de que despreciava aquelles generacions, és que sóc tonto i no sé parlar. Ara bé, volia posar només l'accent en què aquella generació que n'hem dit més d'una vegada la generació cremada és la generació que va succeir a tots aquells intel·lectuals que o van haver d'exiliar-se o que després de la victòria del franquisme varen fer la viu-viu com varen poder aquí a Catalunya. Pensa, bueno, coneixes perfectament el cas de Rubió. És a dir, es va destruir l'escola històrica i erudita catalana, que havia tot l'institut en pes va caure, no? I els supervivents varen fer el que varen poder. I ho varen fer els que varen poder, perquè alguns es varen morir, l'Alòs Moner es va morir el 39, avorrit i fastiguejat de el que havia passat, i tants altres, o d'altres van emmudir. I si hi ha hagut alguna mica de comparació que es pugui interpretar, com has fet tu, en sentit que jo pensés que allò era pejoratiu, no és... Jo crec que aquella generació cremada va salvar perfectament els mobles, és a dir, amb notable i sobresalient en gairebé tots els casos, i venien de la situació anterior. Era la generació d'en Soldevila. D'en Soldevila, que era aquí, però que era un home que, evidentment, aquí que representava el poble. No?
Exili interior.
No? Era una situació d'exili interior. En aquests moments, home, ens hem sortit de que nosaltres som a casa nostra. Som a casa nostra, no estem exiliats de res, i la prova és que som capaços de fer aquestes històries. I, sobretot, el que em volia haver referit, i potser no m'ho he posat prou en clar, és que el que sorprèn dels anals d'avui dia, dels anals que es van fent i els que es faran avui dia, és que la temàtica s'ha ampliat enormement. A més, hi han pogut incloure tota la de l'època del franquisme i el postfranquisme, i per tant això dona un joc erudit, un joc d'informació i un joc humà al final, perquè si et llegeixes això no quedes indiferent davant de res, no? Perquè tot t'interpel·la, que crec que pel futur de Catalunya, i pel futur de Girona, pel futur intel·lectual de Girona i de Catalunya, és un gran bé, com tu saps molt bé, i a més, atès que tu ets un dels que estàs a la primera fila d'aquestes lluites, no? Per tant, si he dit alguna cosa que hagués pogut ser interpretable en un sentit de que jo despreciava a gent com el teu pare, com en Vicenç, com el Carreras Artau, del qual em responsabilitzo d'haver dit a la seva filla que publiqués aquí la seva bibliografia, no? Que per final, finalment la tindrem, home, doncs ho he fet molt malament, vet d'aquí.
Jo t'he entès malament.
Molt bé. Recordeu que aquesta tarda a 4:45.